Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vinga, va, que ja és divendres i avui tindrem menys vent que ahir. Tot això en continuarà, tot i això en continuarà fent, sobretot a les terres de l'Ebre. El matí serà assolellat amb núvols i les temperatures tornaran a ser altes. Les màximes poden arribar, atenció, als 20 graus a la costa. Això mentre els incendis a Los Angeles continuen sense control. I la novetat a la nit és que ha pujat a 10 la xifra de víctimes mortals. El nombre de casos o estructures destruïdes per flames ja és de 10.000. Enviat especial a Los Angeles. Francesc Garriga, bon dia.
Hola, bon dia.
Les autoritats que avisen que aquest balanç encara pot empitjorar.
Sí, perquè aquesta xifra de 10 morts és amb els focus dels incendis encara descontrolats. I en molts casos, si hi ha víctimes, potser encara no es pot saber. El que sí que sabem és que hi ha zones arrasades totalment, com Pacific Palisades, és gairebé com una zona bèl·lica, però ara mateix hi ha almenys 5 incendis cremant i cap d'ells està controlat, per tant la cosa encara és greu.
I a tot això ens deies que tot depèn en bona mesura del vent.
El vent està sent el principal mal de cap. Les fortes ratxes que bufen estones provoquen avenços inesperats de les flames. Alguns veïns han de sortir corrents per salvar les seves vides. Per exemple, el Manuel i la Maria. Ells estan bé, però han perdut la seva casa. Ens ho expliquen a la porta d'un alberg.
Se que nos quemó todo. Nomás tenemos la pura ropa puesta con la que salimos.
¿Cómo fue? Es decir, ¿ustedes estaban en casa y vieron cómo el fuego se acercaba?
Sí.
Sí, pues salimos de allí de emergencia, pues, porque ya el fuego ya estaba encima de nosotros.
Ells no van rebre cap avís, el foc els va sorprendre, i és que a tots els ha sorprès, o a molts els ha sorprès. És el cas, per exemple, d'en Glenn, un home de 67 anys, viu en una camioneta i ens explicava també les portes de l'alberg com es va llevar aquest dijous sense tenir ben clar on era.
I woke up and it seemed like...
M'he llevat i semblava que la camioneta estava cremant, hi havia molt de fum, i no sabia veure d'on venia el fum. Semblava que hi havia foc arreu del meu voltant. I tot tenia un color entre marró i taronja, tan taronja que semblava gairebé lila. De cop, m'he espantat molt. No sabia que tota la ciutat estava cremant i no tenia cobertura, així que estava aïllat. Hauria pogut ser una guerra nuclear, amb el que veia. I had no clear war for all
I knew. En Glenn, amb llàgrimes als ulls, ens diu que una de les coses bones que està veient és la solidaritat. I és veritat, en l'estona que hem estat a les portes de l'alberg, nombroses persones hi anaven a prestar ajuda.
També hem vist una de les imatges d'aquests incendis, hem vist la imatge dels actors i actrius de Hollywood que han perdut les seves mansions, Francesc.
Sí, és dels factors més cridaners, perquè aquests incendis, la majoria d'ells, estan passant en zones d'altíssim poder adquisitiu, de gent rica, de gent famosa, i entre aquests famosos, doncs, per exemple, els actors de Hollywood, que molts tenen casa a prop d'on treballen. Mark Hamill, per exemple, l'actor de Star Wars, Jamie Lee Curtis, Ben Affleck o el futbolista Carlos Vela són alguns dels que o han tingut afectació directa o com a mínim han hagut d'evacuar casa seva, però certament està sent un dels elements diferencials al veure tots aquests famosos amb problemes a casa seva.
Enviat especial a Los Angeles, el nostre corresponsal Francesc Garriga, gràcies, una abraçada, cuida't.
Bon dia, adéu.
Aquests incendis que formen part també dels efectes de l'emergència climàtica. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
Diversos informes, de fet, apunten que els fenòmens meteorològics extrems s'han fet i es faran més freqüents.
Sí, n'hem trobat un de Nacions Unides de fa un parell d'anys, específicament sobre incendis resultat del canvi climàtic. Aquest informe diu, primer, que els incendis extraordinaris, els que passen un cop cada 100 anys, seran molt més freqüents. Segon, que en veurem a llocs on fins ara no n'hem vist, com l'Àrtic, diu, per exemple. I tres, això passarà fins i tot si apliquem mesures climàtiques dràstiques des de ja.
Doncs justament aquesta nit hem conegut les últimes dades del Servei de Canvi Climàtic de la Unió Europea. I el que diuen és que el 2024 ha estat l'any més càlid de la història de la Terra des de que es recullen dades.
Sí, les dades del servei, que es diu Copernicus, apunten que la temperatura mitjana global va ser de 15,1 graus l'any passat. És 0,12 graus més que el rècord anterior, que de fet és un any enrere, és el 2023. Un altre rècord, la quantitat de vapor d'aigua a l'atmosfera és la més alta de la història. I això és important, també, perquè la quantitat de vapor d'aigua a l'atmosfera es considera que pot desencadenar sequeres, incendis o temporals, com la Dana.
I una altra conclusió també d'aquest informe és que el 2024 és el primer any en què l'augment de la temperatura ha superat el grau i mig.
I això també és important, perquè ara fa 10 anys, a la cimera de París, els governs van acordar prendre mesures perquè la temperatura global del planeta pugés com a màxim un grau i mig en comparació amb l'era preindustrial, és a dir, en comparació amb la segona meitat del segle XIX. Bé, doncs el 2024 ha pujat 1,6 graus. Per tant, s'ha incomplert l'objectiu global que es van posar els governs a si mateixos fa 10 anys, i això es considera que pot accelerar encara més els fenòmens meteorològics extrems.
I la cosa no quedarà aquí, perquè des del Servei Europeu del Canvi Climàtic avisen que aquest 2025 serà igual o pitjor, Montse Poblet.
En una entrevista a Catalunya Ràdio, el físic Carlo Buontempo, cap del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, qualifica d'increïbles les temperatures dels últims mesos i dona per fet que la superació del grau i mig es consolidarà en pocs anys.
La qüestió no és si arribem o no arribem al grau i mig ara, que no sé, passarà al final dels anys 20 o al mitjan dels anys 30. És molt, molt probable que això passarà. La vera pregunta és si, després d'haver passat per el grau i mig, aconseguirem, abans del final del segle, de tornar enrere.
Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
I sobre aquest avís per navegants del Servei Copernicus, el comentari de l'ambientòloga experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català.
L'acord climàtic de París del 2015 demanava no sobrepassar el grau i mig d'escalfament. I avui ha arribat aquest dia. El Servei Meteorològic Copernicus confirma que el 2024 ha estat l'any més calorós de la història i que per primera vegada hem superat el grau i mig d'escalfament durant tot l'any. En un món de Trump i de Musk, no ens hem de sorprendre que la lluita contra el canvi climàtic no vagi com esperàvem. L'important ara és no defallir, seguir fent pressió per limitar aquest augment de la temperatura al màxim possible.
I encara sobre l'ecologia, una bona notícia, la qualitat de l'aire a Barcelona millora.
I millora molt, una bona notícia per variar, perquè la qualitat de l'aire a la capital catalana compleix els llindars que fixa la Unió Europea, és la xifra més baixa de contaminació, per tant, la xifra millor que s'ha registrat mai, segons l'Ajuntament de la capital, es deu a l'augment de l'ús del transport públic i a la renovació dels vehicles.
Benvinguts al divendres 10 de gener del 2025. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
Avui és divendres 10 de gener, el temps d'avui serà tranquil, amb sol, temperatures suaus que encara poden arribar als 18 o 20 graus a la costa i un vent més moderat a la meitat sud. I cap de setmana, marcat pel pas d'un front, aquesta nit, que deixarà algunes nevades al Pirineu, primer a 1.800 o 2.000 metres, de cara a demà a la tarda pot arribar a baixar la cota fins als 1.200 metres i la nevada pot arribar a ser moderada al nord del Pirineu. A la resta, potser alguns núvols dissabte al matí que aniran marxant, s'espera que faci sol al cap de setmana a la resta de Catalunya i tot plegat amb unes temperatures que comencen a baixar, ho notarem especialment diumenge, i amb molt vent, vent especialment fort al Pirineu, a l'Empordà i al sud del país tot el cap de setmana.
Estalvia tot arreu a Bonpreu i Esclat. T'ho posem fàcil. Aprofita les millors ofertes. Lots Estalvi i més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70%. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions en una selecció de productes. Apropa't al teu Bonpreu o Esclat més proper i comença a estalviar.
Són les 8 i 8. Repassem les notícies d'aquest matí amb la redacció d'informatius i del matí de Catalunya Ràdio. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb la consellera d'Interior i l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs. Volem comentar la situació al barri de la Mina, després del tiroteig d'aquesta setmana, entre clans enfrontats pel control del narcotràfic. De moment, el govern ha anunciat ja un reforç de la seguretat i patrulles dels Mossos les 24 hores. Núria Oriol.
El president de la Generalitat s'ha desplaçat fins la Mina, juntament amb la consellera Parlon, per trepitjar els carrers on dimarts es va produir el tiroteig, després de reunir-se amb l'alcaldessa de Sant Adrià i anunciar una nova junta de seguretat local la setmana que ve per desplegar noves mesures com el reforç de la Brimo i el Zarro a tots els torns per garantir la seguretat a les 24 hores del dia al barri i amb un objectiu clar.
No hi ha impunitat a Catalunya. Qui va fa, va paga. I per tant, des del govern de Catalunya posarem tots els recursos necessaris, tots, per identificar i detenir els responsables de qualsevol fet delictiu i per garantir la seguretat a tots els barris, ciutats, pobles i viles de Catalunya.
El president ha defensat que la col·laboració policial serà clau per la lluita contra les drogues i les armes. Des de Sant Adrià del Besòs, Núria Oriol, pel matí de Catalunya Ràdio.
I a partir de quarts de nou en parlarem d'aquest cas amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcaldessa, com dèiem, de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete. De moment, el comentari de la periodista Rebeca Carranco.
Si algú ha vist la sèrie de The Wire, segur que recorda Amsterdam. Una zona zero impune on es tancava la delinqüència per crear una falsa sensació de seguretat a la resta de Baltimore. La mina, oblidada i estigmatitzada, és una mena de Amsterdam de Barcelona. Només en parlem en tirotejos, en morts, en operacions policials, però la resta del temps no ens importa gaire el que hi passi. El tràfic de drogues i narcopisos està molt millor allà que al Raval, on cada dia hi passen un munt de turistes. I això és així des de fa molts anys. I el més trist és que costa de creure, per molts tirotejos que es produeixin, que la situació algun dia canviarà.
És el comentari de la periodista del País, Rebeca Carranco. I notícia que avui us avança al matí de Catalunya Ràdio. Oriol Junqueras no farà canvis al grup d'Esquerra Republicana a Madrid. Teresa Jordà i Sara Bailac, que van formar part de la candidatura rival, continuarà al Congrés i al Senat. Albert Prat.
De moment, Junqueras ha neutralitzat les veus crítiques que durant la campanya vaticinaven una purga interna en cas que recuperés el poder. Segons hem pogut saber, la nova direcció vol que Jordà i Bailac segueixin tenint el mateix rol a Madrid, malgrat que totes dues van remar per desbancar Junqueras de la direcció. Ara bé, Jordà perdrà la influència que havia guanyat aquests últims anys perquè Rufián recuperarà protagonisme com a líder al Congrés. La mala maró interna continua, però els crítics han decidit acceptar les ofertes de Junqueras, segons diverses fonts, per no regalar-li tot el poder. Un altre exemple, ahir Josep Maria Jové va confirmar que seguirà sent el líder del partit del Parlament. Fins ara, l'única destitució rellevant que ha fet la nova direcció ha sigut la de Marta Vilalta com a portaveu a la Cambra Catalana. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
I per cert, que avui el diari Ara publiquen també un article de Xavier Godàs i Alba Camps de la candidatura Nova Esquerra Nacional que justament s'oposaven a Junqueras. Pol Foradada.
Expliquen algunes de les esmenes que presentaran a la ponència del partit on es decidirà el full de ruta d'Esquerra. Segons diuen, discrepen de les fórmules que volen fer créixer Esquerra, textualment desdibuixant-ne la identitat per agradar a tothom.
I també a l'Ara llegim que Laura Borràs ja no és sòcia d'Òmnium Cultural?
No, segons el diari, l'expresidenta del Parlament i exlíder de Junts se'n va donar de baixa arran del posicionament que va prendre l'entitat durant el seu judici per la causa de la institució de les lletres catalanes.
I parlant de Junts, el partit avisa que no tornarà a la taula de negociació dels pressupostos catalans per aquest any. Martí Ferrero.
Junts comença l'any anunciant una ofensiva parlamentària per fiscalitzar l'executiu català. Preveu que Esquerra farà això al govern en matèria de pressupostos, almenys fins que els republicans no facin la segona part del seu congrés el mes de març. Però són les conseqüències d'arribar a la Generalitat amb acords d'investidura i no de legislatura, recorden des de Junts, i no estan disposats a fer de cor a Sevilla.
És una mica sorprenent, no té cap sentit que a 5 mesos d'investidura del president Illa el que ell pretengui és a negociar i aprovar els pressupostos amb Junts per Catalunya. Quina lògica té aquesta?
Albert Batet, president del grup parlamentari, anuncia una bateria d'iniciatives legislatives en defensa de la Catalunya-Nació contra la Catalunya-Regió que diu que representa el govern Illa. Des de Cardona, Martí Ferrero, pel matí de Catalunya Ràdio.
I és una novetat del matí. El rei ha condecorat la seva mare.
El rei Felip VI ha concedit el Toisó d'Or a la reina Sofia per la seva dedicació i el seu servei a la corona. Ho publica avui el Butlletí Oficial de l'Estat. És el segon cop que Felip VI concedeix aquesta condecoració. El primer va ser el 2018 i li va donar a la seva filla, Eleonor. El Toisó d'Or és la màxima distinció que concedeix la família reial espanyola.
I al matí de Catalunya Ràdio també es fa ressò avui del malestar dels familiars dels presos per les últimes declaracions fetes pels sindicats de funcionaris que demanaven més mesures als interns que agredeixin treballadors. Sílvia Solanes.
Declaracions que venien, per exemple, de Comissions Obreres a través del seu portaveu, Jordi Uceda.
En cas de ser considerats com agents de l'autoritat, això ja els suposaria una pena de presó i seria més seriós. Ara per ara és que, com si ens barallessim en un bar. Pot ser ni tant.
Tot plegat després de conèixer que les agressions considerades greus patides per funcionaris han passat de les 17 al 2013 a 57 al 2023, segons dades de justícia. Ara l'Associació de Famílies de Presos reclama que també es comptabilitzin els casos en què els afectats són els interns. Gràcia Amo és la seva portaveu en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Hi ha molts funcionaris que maltracten els presos, moltíssims, i no estem en igualtat de condicions, no? I això hauríem de començar a fer-ho públic, a fer un registre, tenir un registre. Els funcionaris sí.
I encara parlant de protestes, continua l'onada de queixes d'antics mutualistes per recuperar diners que van tributar de més a les dècades dels 60 i els 70. Hisenda ha canviat de criteri i no deixarà que els ingressin tots de cop. Francesc Soler i Judit Perpinyà.
Hi ha milers d'afectats que van fer aportacions en mutualitats laborals entre el 1967 i el 1978. Van pagar més del que tocava i ara que ja estan jubilats tenen dret a percebre de mitjana 3.000 euros com a compensació a través de la declaració de la renda.
Els antics mutualistes només poden reclamar el que han aportat de més en les declaracions del 2019 al 23, perquè els anys anteriors ja han prescrit. Ara, a més, Hisenda diu que només es podrà fer una reclamació per any. Aquest 2025 podran sol·licitar el que van pagar de més el 2019, però hauran d'esperar l'any que ve per reclamar la part corresponent al 2020.
A la bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio hem rebut diverses queixes d'afectats, com per exemple la de la Maribel.
El temps juga en contra meu. Això són uns sentits meus. Diu, bueno, però si vostè no arriba a cobrar, imagina't, ho cobraran els seus descendents. I, miri, jo estimo molt les meves filles, però jo decideixo què faig amb els meus cèntims que em corresponen ara.
També hem rebut la queixa de Carmen Torres, que denuncia discriminació, tenint en compte que hi ha hagut mutualistes que ja han cobrat tot el que se'ls deu.
Té que haver una informació. I després hem de ser tots iguals. La gent que va cotitzar amb mutualitats molt més enrere, depèn de les edats que tinguin, no arribaran, es moriran pel camí en 4 anys.
Si esteu en situacions similars a la de la Carmen, podeu posar-vos en contacte amb el Matí de Catalunya Ràdio enviant un missatge a la bústia de queixes i denúncies. És el 636 36 06 09.
Un quart de nou del matí i avui també tenim la mirada posada a Venezuela perquè està prevista la presa de possessió de Nicolás Maduro enmig de les denúncies que la seva victòria electoral va ser fraudulenta.
Lo que haga mañana sentencia el final del régimen.
Això denuncia l'oposició del país. Sentíem la líder opositora María Corina Machado, que hi va reaparèixer i que, segons els seus seguidors, va ser retinguda i després alliberada. Avui l'interrogant ara serà què passarà amb l'opositor Edmundo González si intenta entrar a Venezuela. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
S'esperen hores de màxima tensió a Venezuela aquest divendres amb l'esperada i anunciada arribada a Caracas des de República Dominicana de l'autoproclamat cap d'estat legítim del país sud-americà Edmundo González Urrutia. S'especula amb un vol entre l'illa de l'Espanyola i algun punt de Venezuela on aterraria González Urrutia amb els 10 expresidents llatinoamericans que l'acompanyen i que d'alguna manera li fan d'escut humà. Serà detingut? Aquesta és la pregunta clau. L'oposició espera tornar als carrers de Caracas aquest divendres. Màxima atenció, doncs, a Venezuela. Joan Biosca, des de Buenos Aires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I a les últimes hores a Barcelona s'ha sumat també diferents concentracions de l'oposició veneçolana convocades a tot el món.
Yo quiero contar venezolanos de progreso. Yo quiero contar venezolanos que no sean miserables ni mediocres como los que tenemos en el gobierno.
Comienza la usurpación ilegítima del poder por parte de Maduro, porque él no fue escogido.
4.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van reunir a la plaça Sant Jaume de Barcelona i a Madrid també hi va haver manifestació, i en aquest cas amb la plana major del Partit Popular. Madrid, Paula Brujats.
El PP rescata la carta de Venezuela per seguir atacant el govern espanyol. Ahir Feijó i Ayuso, acompanyats d'Aznar i Rajoy i de 4.000 veneçolans, van acusar Sánchez de ser còmplice de Maduro, mentre que s'atreveix, diuen, amb els dictadors morts com Franco.
El verdadero compromiso con la democracia se demuestra frente a los dictadores vivos, y por eso estamos aquí.
No se puede aguantar tanta traición. O se está con la libertad o se está con la dictadura.
El govern espanyol acusa el PP de sobreactuar i recorden que en la línia amb la Unió Europea no reconeixen la victòria de Maduro i avui no envien cap representant a la presa de possessió. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I parlant del Partit Popular, Feijó reuneix aquest cap de setmana els presidents autonòmics del Partit Popular, en teoria, per consensuar polítiques d'habitatge. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Sí, serà una trobada de 2 dies a la plana major del partit, diuen, per parlar de polítiques útils, mentre Sánchez parla de Franco. S'han conegut ja alguns detalls d'aquest pla. El PP proposarà concessions de sol més llargues, a 75 anys, o més col·laboració amb el sector privat. Per cert, que debatran sobre habitatge assequible des d'un hotel de luxe de 5 estrelles a Astúries. L'habitatge és i serà un dels cavalls de batalla entre el PP i el govern espanyol. De fet, està previst que dilluns el mateix Pedro Sánchez participi en un acte amb la ministra del RAM, Isabel Rodríguez. Segons l'últim CIS, l'habitatge és ja la principal preocupació dels ciutadans.
Doncs parlant de Díaz Ayuso, dos periodistes declaren que van tenir accés al correu filtrat sobre la parella de la presidenta molt abans que aquest estigués en mans del fiscal general de l'Estat, Marc Jurado.
I això qüestiona el relat de l'acusació a García Ortiz, a qui s'investiga per la filtració dels correus sobre el pacte per a frau fiscal d'Alberto González Amador amb la Fiscalia. Els periodistes, que són un reporter de la cadena SER i el director adjunt del diari Punt.es, han assegurat davant del Tribunal Suprem que coneixien la informació abans que García Ortiz la rebés.
I atenció en aquest cas al que expliquen a les xarxes socials periodistes catalanes que han patit casos d'assetjament i actituds masclistes per part dels seus caps. Marta Viana.
La denúncia d'agressió sexual de la periodista Ana Polo assenyalant el comunicador Quim Morales ha propiciat un degoteig de casos que altres professionals han revelat a través de les xarxes. Parlen d'agressions sexuals, maltractaments psicològics, intimidacions, xantatges emocionals i abusos de poder. Per exemple, la companya del Que no surti d'aquí, de Catalunya Ràdio, Marta Muntaner, ha explicat que en una emissora on va treballar va haver d'escoltar com dos nois a l'ascensor li deien que la podrien violar, o la col·laboradora d'aquest programa, Llucia Ramis, que en un seguit de missatges ha enumerat situacions en què s'ha trobat a la feina, com quan el director d'una revista se li va tirar sobre per fer-li un petó, o les represàlies que va tenir un cap perquè no volia anar amb ell de copes. També han explicat situacions similars Alba Carreras, Eva Piqué, Marta Roqueta o Patricia Centeno.
I aquesta nit ha fracassat l'últim intent de Donald Trump per frenar la sentència del cas Stormy Daniels. És aquell cas en què es va subornar una actriu porno perquè no revelés que van tenir relacions.
Pretenia comprar el silenci amb fons provenients de donatius electorals que no es poden destinar a cap més finalitat. La sentència s'ha de llegir avui i la defensa de Trump havia demanat parar-ho. Aquesta matinada el Suprem ha decidit mantenir la lectura del veredicte en una votació molt ajustada.
Doncs una de les persones més pròximes a Trump, Elon Musk, ha tornat a demanar el vot per l'extrema dreta alemanya en les eleccions del mes de febrer. Va ser una conversa X amb la líder de la formació que, per cert, va dir que Hitler era comunista. Berlín, Oriol Serra.
Tal com s'esperava, Elon Musk i Alice Weidel, el magnat nord-americà i la líder d'Alternativa per Alemanya, han protagonitzat un acte de campanya electoral vestit de podcast a través de la xarxa X, propietat del mateix Musk, el qual no s'ha estat de demanar el vot per l'AFD a l'electorat alemany.
Només l'AFD pot salvar Alemanya. Punt final. La gent ha d'estar darrere de l'AFD perquè, si no, les coses aniran molt pitjor a Alemanya.
L'un i l'altre s'han donat la raó mútuament durant una hora i quart. Han criticat la política del govern del canceller Olaf Scholz i també de la seva antecessora Angela Merkel. La líder de l'AFD ha arribat a titllar el sistema educatiu alemany de marxista i, per a distanciar-se de Hitler, ha afirmat que no era de dretes, sinó comunista. Des de Berlín, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I per cert que el Financial Times destaca avui en portada que Musk ha parlat en privat amb socis seus del Regne Unit per buscar maneres de fer fora el primer ministre Keir Starmer abans de les properes eleccions. I encara en l'àmbit internacional, l'expresident de l'Uruguai, José Mujica, s'acomiada.
Mujica té 89 anys i ha renunciat a seguir sent tractat després que el càncer d'esòfag que li van diagnosticar l'any passat se li ha escampat al fetge. L'exmanatari va dirigir l'Uruguai entre els anys 2010 i 2015. I van parlar ara fa 6 anys al programa Quatre Gats, precisament de l'envelliment.
Estoy en un tránsito en el que uno lucha por vivir un poco más y mira las cosas un poco a la distancia. Estoy envejeciendo y ¿sabe lo que es envejecer? No me gusta salir mucho de casa.
Mujica es un referent de l'esquerra per reflexions com aquesta.
El valor más fundamental para los humanos es la vida de todo, de la sociedad. No podemos vivir solo. No somos felinos. Los felinos hacen sociedad para aparearse y se disgregan. Nosotros somos gregarios, precisamos civilización y la civilización la hace el conjunto.
I encara alguna cosa més. Educació aposta per dedicar més hores a les matèries de modalitat del batxillerat i reduir les optatives, Francesc.
La consellera Esther Niubó ho ha dit en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
El que estem proposant és incrementar les hores de matèries de modalitat en els batxillerats. Per tant, no només en ciències, que podríem reforçar aquestes matèries científiques, sinó també en la resta. I, per tant, vol dir que, parlant d'humanitats i de literatures, no només preservem i les mantenim com a matèries de modalitat, sinó que, a més, guanyem una hora en cadascuna d'elles. I, per tant, em sembla que això és una bona proposta.
Educació ha presentat la proposta a la comunitat educativa i científica, que d'entrada ho veuen amb bons ulls, tot i que creuen que encara és insuficient.
I la Generalitat elimina el teletreball per al conjunt d'alts càrrecs i directius públics del govern, Judit.
Són secretaris, subsecretaris, subdirectors generals i càrrecs equivalents de la Generalitat i dels seus organismes que, a partir del 22 de gener, hauran de fer la seva feina en modalitat presencial pel seu alt grau de responsabilitat. Això afecta uns 500 treballadors.
I en crònica cultural, bones notícies pel teatre.
Un dia de sa vida és un teatre que se diu Felicitat. Primavera i trinaran curs en qui més has estimat.
Perquè el 2024 s'ha consolidat com el millor any teatral de la història, Marta?
Sí, segons l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, els teatres de Barcelona hi ha hagut rècord absolut d'espectadors, ocupació i recaptació. Les sales han rebut més de 3 milions d'espectadors, això és un 9,5% més que el 2023.
El sector ha recaptat gairebé 93 milions d'euros, 6 milions i mig més que l'any anterior. La presidenta d'ETCA, Isabel Vidal, ha concretat a Catalunya Ràdio els espectacles més vistos.
Maricel, Escape Room 2 i el Mago Pop, i continuem treballant per aquesta consolidació dels 3 milions i sobretot agrair al públic que ens fa confiança.
Les bones dades també afecten les sales petites de menys de 200 espectadors. Els dies de Nadal i la campanya Cap Butaca Buida han estat fonamentals per assolir aquest èxit, segons ha dit que l'associació considera que les dades demostren que amb millors pressupostos i normatives adequades a l'activitat artística el sector pot incrementar les produccions. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
I atenció a això, perquè la sala Razzmatazz de Barcelona celebra aquest 2025 els seus 25 anys de trajectòria.
¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer.
Per celebrar-ho ha programat una sèrie de concerts i taules rodones al llarg de l'any.
La sala va obrir les portes el 14 de desembre del 2000 amb l'actuació de la banda anglesa The Flaming Lips i 25 anys més tard preveu celebrar cada mes de l'any amb un concert únic amb artistes lligats estretament a la sala Razzmatazz. Avui, i demà repeteixen, és el torn de Love of Lesbian, seguiran artistes com Franz Ferdinand, al febrer, Sociedad Alcohólica, al març, la Su, que és col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio, actuarà el mes de març i Lia Kali ho farà al maig.
I acabem amb una novetat musical d'avui mateix.
I will never leave you lonely. I will never fade away.
És el nou disc de Ringo Starr, l'exbateria dels Beatles, publica avui el seu homenatge al country amb 11 temes escrits a quatre mans amb el productor i exguitarrista de Bob Dylan, T-Bone Burnett.
Never let me go. Never let me go. Others may have tried to blame you for something that they did themselves. I will not let them defame you with reckless lies and sad farewells.
I a l'esport, Robert Prat.
Tindrem Barça-Madrid diumenge a la final de la Supercopa. Els madridistes goleixen el Mallorca 3-0 en un partit ple de picabaralles. Laporta perd un altre vicepresident, Juli Guiu, responsable de màrqueting, al·ludeix motius personals per deixar el club després de ser apartat de les negociacions amb Nike. I el Barça de Joan Peñarroya refà l'Eurolliga de bàsquet, victòria a la pista del líder, el Mònaco, de 14 punts.
Ara ho ampliarem, però abans cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Aina Ostrell.
Bon dia. La línia R2 Sud, a causa d'una incidència tècnica, només circulen dos trens per hora i sentit en parada totes les estacions entre Sant Vicenç de Calders i Estació de França. El Regional Express de Lleida a Barcelona circula amb gairebé 20 minuts de demora en tots dos sentits i a la línia L1 del metro de Barcelona s'ha normalitzat el servei després que una assistència sanitària a l'estació d'Urgell n'hagi alterat la freqüència de pas.
I equip viari, carreteres, com estan ara mateix? Mireia Sala, bon dia.
Bon dia.
Punts vermells a aquesta hora.
La 2 entre Sant Vicenç i Castellbisbal i la B23 de Molins a Sant Feliu.
I pel que fa als punts taronja?
Doncs la ronda a dalt entre Cornellà i Pedralbes en sentit Besòs i la P7 a Barberà del Vallès en els dos sentits.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dijous, l'Enigmàrius feia el triangle més musculat. I la resposta era escalè. El triangle que té els tres costats diferents és l'escalè. I un múscul profund del coll de forma irregularment triangular també s'anomena escalè. Divendres, Enigmàrius tendres, el d'avui, força intel·lectual. Avís oficial d'una sanció per no haver pensat prou. D'onze lletres. Avís oficial d'una sanció per no haver pensat prou. 11 lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'onze del matí.
Benvolguda energia. Recordes els estius en els quals dèiem «Mare meva, que algú obri una finestra!» Doncs avui hem entès que és millor fer tots els possibles per no deixar-te escapar.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
112, la millor resposta.
Oi que vosaltres vau acollir un nen durant una temporada?
Sí, va ser una experiència molt maca i enriquidora.
Encara hi ha molts nens i nenes que viuen a centres.
L'acolliment familiar és un acte de generositat que ofereix una alternativa a infants que, per diferents motius, no poden conviure amb la seva família d'origen. A Catalunya hi ha 280 nens i nenes menors de 6 anys que viuen a centres i que, per garantir-ne el benestar i desenvolupament, els caldria trobar una família d'acollida. És per això que ara s'ofereixen més facilitats i suport a les famílies acollidores. El teu gest pot canviar tota una vida. Informa-te'n a acolliment.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Són 9:15. I obrim ara l'aparador de recomanacions del matí de Catalunya Ràdio. Avui comencem amb música. Perquè Remei de Calafresca actuen avui al Foment de Girona. Les entrades estan totes venudes, però tenim una segona oportunitat demà, dissabte, a l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana de Cardedeu. La cita és a les 6 de la tarda i l'entrada costa 10 euros. I si sou més de teatre...
Els delictes d'odi creixen un 3,7% respecte a l'any anterior, però els delictes d'odi per discriminació amb raó de sexe o gènere són els que pateixen...
La premiada Pols de Diamant arriba al Teatre de l'Aurora d'Igualada aquest cap de setmana. Però per aquest cap de setmana tenim encara un munt de propostes més. Comencem pel Palau de la Música. Perquè aquest diumenge arriba una de les obres més famoses de la història de la música, Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi, i ens ho explica el nostre home clàssic, Albert Galceran.
Denis Pasa i la seva formació Les Vespres d'Arnadí són un d'aquells exemples de feina ben feta i cocció a foc lent. Amb el temps han demostrat ser una combinació guanyadora en el repertori de la música antiga, i aquest cap de setmana ho demostraran interpretant una de les obres més cèlebres de tots els temps, Les quatre estacions que Antonio Vivaldi va compondre, i en crear-les inventava un gènere, el de la música programàtica. És a dir, la música ja no era un element decoratiu, sinó que passava a ser un actor totalment descriptiu, ja que només en escoltar-la ens permet sentir, per exemple, el fred de l'hivern o tots els colors de la primavera.
I si aneu al Palau i al sortir voleu picar alguna cosa, la Paula Molés ens recomana el restaurant Casa Mari i Rufo.
A 5 minuts del Palau de la Música, el restaurant Casa Mari i Rufo, a tocar del Mercat de Santa Caterina. És realment un diamant en brut, un d'aquells llocs que has de saber que són bons, si no, no hi entraries. Pots menjar des d'una excel·lent mitjana de vedella amb patates fregides de veritat tallades al moment, a una plata variada d'escamarlans, gambes i musclos, uns calamars a la romana o uns ous fregits amb patates i foie. Casa Mari i Rufo és petit i sorollós, però de producte increïble.
I pel que fa al 3CAT, diumenge, TV3, 30 minuts...
Una policia nacional va estar infiltrada 3 anys en moviments...
Podreu veure Infiltrats, ens ho explica una de les seves codirectores, Sònia Calbó.
Neix de les investigacions periodístiques que s'han fet durant més de 3 anys a la directa. Gràcies a aquesta feina constant que s'ha fet durant tant de temps, s'han pogut destapar com almenys 4 agents del Cos Nacional de Policia es van infiltrar a principis del 2020 en diversos moviments socials dels Països Catalans. Durant tot aquest temps, els infiltrats s'han aconseguit mimetitzar amb l'entorn, es van matricular a la universitat, van ocupar places públiques i fins i tot en alguns casos van mantenir relacions sexoafectives de llarga durada. Aquest diumenge el que podrem veure per primera vegada és com es revelen alguns dels errors que van cometre els policies i que van ser claus perquè els poguéssim descobrir.
Això pel que fa a TV3. Si preferiu quedar-vos a casa o anar amb cotxe, per exemple, Catalunya Ràdio toca el suplement.
Mira, aquest cap de setmana el suplement Lluís Omar, una persona que sentim poc sovint i que segur que té moltes coses a dir.
Mira, casi de trapés, l'Urruti.
També recordarem el mític porter del Barça, Urruti, amb familiars i amics. I tots els ingredients de la final de la Supercopa del Barça, que diumenge es disputarà a l'Aràbia Saudita. Tot això i molt més al suplement. Salut!
I a Col·lapse entrevistarem un dels actors francesos de més renom, Jean Reno.
No, yo tengo raíces españolas. Nací en Marruecos, pero...
Tus padres eran exiliados.
Andaluces, los dos. Me duele la cosa española siempre. Me toca. Es por eso que no soy 100% francés.
¿Te duele?
Sí, siempre, porque me toca el flamenco, me toca la poesía, me toca los sentimientos, todo es así.
Amb Jean Reno parlarem del pes de la fama, dels seus orígens, del fenomen de Hollywood i també de l'ofici de l'actor. I també parlarem amb l'Andrea Levy, del Partit Popular, que ens ve a parlar de la seva addicció als ansiolítics. Amb l'actor Carles Sanz i amb el tarotista Sandro Rey. Tot això demà, dissabte, a TV3. Però abans, en esport, Robert Prat, diumenge tindrem un nou Barça-Madrid a la final de la Supercopa.
Nou clàssic a la Lliga, un partit imprevisible, com reconeix Ancelotti.
En los últimos tiempos, el clásico siempre ha sido un partido imprevisible. Un partido que hemos ganado nosotros fácil, 4-1, 0-4 en Barcelona, dos veces ha ganado a nosotros en el Bernabéu, el Barcelona, 0-4. Es difícil pensar qué partido va a ser.
Un nou clàssic arriba després de la golejada del Madrid, el Mallorca, 3-0, en un partit ple de polèmica, picabaralles constants entre jugadors, amb duels que repeteixen els últims anys, el de Vinícius i el mallorquinista Maffeo.
La pelea innecesaria, innecesaria, porque el partido había acabado. No es que hizo la culpa a los míos o al Mallorca, innecesaria para los dos equipos, no había sentido.
I Laporta perd un altre vicepresident, Juli Guiu, responsable de màrqueting. Plega després de ser apartat de les converses per renovar el contracte amb Nike.
Oficialment esgrimeix motius personals, tot i que Guiu ha estat fora d'aquestes negociacions amb Nike, havia aconseguit operacions com estampar Spotify a la samarreta o la negociació dels title rights en el nom del Camp Nou. És el tercer directiu que li plega a Laporta, amb les baixes d'Eduard Romeu, vicepresident esportiu, Jordi Llaurador, responsable de l'Espai Barça. També han deixat el club en aquests gairebé 4 anys fins a 11 executius. Laporta fa roda de premsa dimarts per explicar la situació del club generada amb el cas Dani Olmo.
I el Barça de bàsquet, que es refà de la seva crisi.
Victòria davant el líder, el Mónaco, 84-98. Joan Peñarroya, tècnic blaugrana.
Hem trobat més regularitat, hem començat el partit, hem tingut molta disciplina en trobar en el nostre atac les millors opcions i defensivament crec que també hem adaptat força bé les nostres situacions davant d'un equip amb tant de talent com Mónaco.
L'Uni Girona, que haurà de remuntar 12 punts al Peig per continuar l'Eurocup femenina, la Champions League i patins, victòria del Barça 6-1 davant el Noia, també jugat ahir, Reus 5, Porto 2.
I ara el comentari de Bernat Soler.
Bon dia, Ricard. Els àrabs ja tornen a tenir el seu clàssic a domicili. Diumenge a les 8 del vespre, Barça i Madrid jugaran una altra final de la Supercopa a l'Aràbia Saudita. Aquest, i només aquest, veure un clàssic a casa seva, és el motiu pel qual el govern local desembutxaca una milionada. I la jugada els surt bé. Aquest és el quart any consecutiu que Barça i Madrid juguen a l'Aràbia, convertint la Supercopa en una mena de festa privada pagada en petrodòlars. Els altres participants fins i tot sembla que ho hagin assumit i presenten poca resistència, com l'Atlètic de Bilbao i el Mallorca aquest any. Diumenge, els àrabs estaran contents. Un any més, els Reis els han portat la seva joguina preferida.
El matí de Catalunya Ràdio.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP les Garrigues.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix a les zones rurals.
Xavi, aquest jersei et queda com el maniquí. Perfecte!
Amor, és que li estàs parlant al maniquí?
Si no hi veus bé, vine a les regafes de General Òptica. Ara tens totes les ulleres amb un 40% de descompte en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
Fies traïdores. 637.000 oients.
Pitatxo per tu, la xeroflamisel.
La travessa. L'aventura continua.
Feliç 2024!
Quin any, oi? Ara tocaria parlar de tot el que hem fet a 3CAT.
Oh, carai!
Brutal. TV3 ha tornat a ser líder indiscutible per 15 anys consecutiu.
Eufòria!
Catalunya Ràdio no para de créixer.
Pell de gallina, eh?
La plataforma 3CAT ja és tot un èxit. Però vosaltres, aquest anunci, ni fred ni calor, oi? Tranquils, ens heu acompanyat un any més i us volem donar les gràcies.
Moltes gràcies!
3CAT, per un 2025 ple d'entusiasme.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
De què diuen els altres? Gerard Joan, Joel Díaz, Manuel Roger. Hola!
Hola!
vegades envien missatges subliminals. És el cas del nostre company i amic Frederic Vincent, que aquest matí, poc després de les 6, li deia al nostre també company i amic Francesc Garriga, corresponsal als Estats Units, que la gastronomia nord-americana comença a passar-li factura.
Ens anem cap allà en directe. Enviat especial Francesc Garriga. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Clar que ja feia estona que el nostre amic i company Freddy parlava dels Estats Units o de Nàrnia o...
Continuen cremant sense control els incendis de la ciutat californiana...
Na, 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 na.
Molt bé, i ara de Nàrnia passem a Veneçuela, coneguem l'última hora del que passa allà, explicat de manera totalment objectiva i neutral.
María Corina Machado, que ha estado escondida, reapareció ayer para encabezar la heroica respuesta de los venezolanos al tirano.
Sí, claro.
Aquest era en Carlos Herrera, aquest matí a la COPE, un tio que és capaç d'enllaçar un tema amb un altre amb aquesta gràcia inimitable.
Eso es una manera más de permitir que el mono corroncho este se salga con la suya. Y el otro asunto es el del Von Karajan de Badajoz, David Sánchez.
I què més diuen els altres, Maiol?
Doncs els altres parlen de Frank de la Jungla.
Digues i cavalls i hipopòtams i algun gall.
És viu, Frank de la Jungla?
És viu, és viu.
Ah, pensava que havia patit un accident amb un peix espasa.
No, no, bueno, potser algun accident que li ha fet, li ha afectat
dia,
les condicions cerebrals, perquè és
el cérvol li va fotre una pallissa.
Sí. No preguntarem per què. Bueno, recordem que és aquella persona que relaciona amb animals i demostra que la intel·ligència entre animals i humans no està tan lluny si ho mirem per la part de baix. Resulta que té un campament a Tailàndia i passejant-hi es va trobar un cartell d'aquests que anuncien als carrers que posava Calle Isabel Díaz Ayuso.
Se pone la calle de la mujer de Pablo Iglesias. Flipa, o la plaza. Oh, no, esta no es la de Pablo Iglesias. ¿Quién es esta, señora? ¿Quién es esta? Oh, hostia, esta es una fascista. Esta es la de Madrid. Ricky, tírame la señal esa, que aquí somos rojos, rojos y maricones, como decía Jorge Javier.
Potser teniu el dubte amb aquest tall.
Hosti, jo ara no sé.
Si és o molt cunyat o molt d'esquerres.
Sí.
Jo només us dic que en aquesta escena hi ha unes vaques i hi ha una vaca que es diu Pam, que és o era la número 2 d'Irene Montero al Ministeri d'Igualtat. Aquí ja us començo a donar una pista sobre si cunyat o molt d'esquerres. I si voleu tenir la solució...
Pam, ¿cómo estás?
Pues podríamos poner la calle Irene que te suelto violadoris.
Ara ja sabeu que és extremadíssimament cunyat. Tot és un paripé per anunciar que ha anat de vacances a Tailàndia la mismíssima Isabel Díaz Ayuso.
Hombre.
Aquí veiem en un vídeo pic i pala per col·locar el cartell amb el seu nom enmig d'un bosc de Tailàndia. Són així.
Que aquí todo el mundo pone de todo, que es el Javi Oliveira, el Gref, el Plex, ni on ni martillo. Aquí libertad.
Libertad, libertad, sin ir
aquí. Ni os ni martillo, aquí libertad. Ella a Tailàndia mentre declarava el seu cap de gabinet. Miguel Ángel Rodríguez, també conegut com... El mar ha fet una gira d'entrevistes i es va queixar de quan el ministre Bolaños va dir que Ayuso vivia a Costa Rei.
Bueno, las declaraciones de Bolaños el otro día solo merecen una respuesta. Me gusta la fruta.
Me gusta la fruta, recordem que Ana Yusés vol dir fill de puta, i deia això, li deia fill de puta, abans de dir que no s'havia d'insultar.
De ninguna manera es aceptable ese trato, ya no solo despectivo, es que es insultante permanentemente.
Parla del tracte de Bolaños cap a Ayuso, no dels insults o dels improperis que ha fet servir alguna vegada Ayuso.
Por estafador.
Hay que tener la cara dura.
En lugar de ir de llorona como hace él, impresentable.
Y violento.
Por un tirano.
Fins i tot l'ha arribat a comparar amb un dels criminals més importants de la història.
Pablo Escobar, a su lado, es un principiante.
Tot i que no em queda clar la relació entre sanchisme i cocaïna després de les declaracions que ahir va fer l'advocat del germà de Pedro Sánchez, el Von Karajan de Badajoz, per defensar que ell es va presentar a una plaça pública sense saber que el concurs podia estar perjudicat, va dir això.
Si él no tiene absolutamente nada que ver, es como si me organizáis a mí una fiesta de cumpleaños, yo no sé nada, llego allí y resulta que hay coca.
Les comparacions a vegades has de pensar d'on surten. En fi, que Ayuso, lo de me gusta la fruta, ho ha fet servir fins i tot per saludar.
Pero antes de decir buenas tardes y buena fruta, viva Madrid y viva España.
Sí.
Buenas tardes y buena fruta. Es molt millor y molt menys insultant la manera en que saludava Mariano Rajoy.
Señoras y señores, muchas tardes y buenas gracias por su asistencia a esta convocatoria.
Molt bé. Doncs moltes gràcies.
A disposar.
I què més porten els altres, Maiol?
No, Joel, en aquest cas.
No, i Joel? A veure, si vols que continuï el Maiol, jo l'hi
serveixo. És veritat que mitja secció te l'he fet jo avui. Ho està
notant. Ja hi som. Va, parlem de les xarxes. A les xarxes agraden molt els avis i les àvies modernes, els vells amb esperit juvenívol que ajuden els seus nets a fer continguts. En alguns casos, la cosa frega l'explotació laboral perquè hi ha influencers que estan vivint literalment de riures dels iaios, però aquest no és el cas de la senyora que us porto avui. És l'àvia d'una tiktoker que es diu Alba Sàrries i és molt moderna, aquesta senyora. Tan moderna que ha abraçat la moda aquesta absurda, lamentable, del Sony Angels.
Sí.
I la senyora va pel món buscant Sony Angels.
Sony Angels. Sony Angels.
No.
No. Teniu Sony Angels?
Sí, ahí detrás.
Sí, estos dos.
Vale. Sí. Pues 9 euros.
9 euros li foten pel Sony Angels. La tenim, aquesta senyora, doncs això, comprant Sony Angels, que diu ella. Al final en troba una botiga xinitzada. A mi el que m'ha agradat d'aquesta iaia és que fa coses de moderna, però conserva el to i l'actitud d'una iaia rondinaire i remugadora, sana i normal.
No es pot obrir. De fàcil no ho fiquen, eh? Fiquen bé en difícil. Horrible.
Sony Angels sí, però queixar-se també. M'encanta aquesta senyora perquè representa exactament l'actitud amb la que jo vull afrontar la tercera edat, amb la il·lusió d'un nen, però la clarividència de qui ha viscut prou per saber que la vida és una merda. Atenció a la conclusió final del vídeo.
El següent també, encara no. Aquest cas vaig tirar la pota. Tirar la pota d'aquell idiot. A veure. Mira que bonica aquest tan petit. Se li ha ficat el cap al revés. Conclusió, que és una caca.
És una caca. Vinga, i ara anem a un dels talls de la setmana que ha estat objecte d'una furibunda discussió ara mateix a la redacció entre els que creiem que és una cagada real i els que creuen que és una conya del seu protagonista. Context. Espejo Público. La Pablo Motos dels matins, Susana Griso,
catalana,
està, com sempre, fent campanya contra Pedro Sánchez. La tenim comentant una notícia de La Razón. Fins aquí, tot molt normal.
Lo que cuenta La Razón es que solo Extremadura estaría resistiendo la OPA territorial de Sánchez, porque Gallardo, crítico con el líder, con Sánchez, está resistiendo sus aspiraciones en una batalla contra la postulante afín a Ferraz.
Dale, i ara ve el moment en què ha generat la discussió a la nostra redacció. El protagonista és Toni Bolaño, periodista col·laborador de La Razón i del propi programa Espejo Público. I el que no sabem és si fa un gag molt subtil o li patina la neurona a nivell Joe Biden.
No sé hasta cuánto
mentira,
va a poder...
Eso que ha publicado La Razón es mentira. Ah, bueno, no, que lo he publicado yo.
Ah, que lo has hecho
no, no, sí,
tú,
sí,
¿no?
Sí, es verdad, es verdad.
És gros, eh? Què creieu?
Fa una broma, és claríssim.
Fa una broma?
Claríssim.
Jo crec que s'equivoca i no passa res, i no passa res. No, acabem, no passa amb res. Acabem amb un altre home que s'equivoca. Ramon García, que ara, pobret, el tenim regalant pernils a Castilla-La Mancha Televisión.
Bueno, ¿qué hemos dado el jamón, Cristina?
Vamos, ya.
Pregunta a ver quién es a la chica esta.
¿Cómo te llamas? ¿Quién eres?
Sí,
me llamo Rafael.
Ai, no preguntis.
Us parla l'home del temps. I quin temps ens espera avui? Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia, com anem? Mira, avui no ens quedem tan despentinats, eh? No farà tan vent. Això també és una bona notícia, perquè hi déu-n'hi-do, eh? 60, 70 per hora, l'àrea de Barcelona, el Vallès, a molts sectors del país. I avui el vent està una mica més fluix, ha baixat una mica la temperatura, a Puigcerdà fins a 2 sota 0, a Núria 2 sota 0, al Poal, al Pla d'Urgell 3 sota 0, però en general no està fent uns dies de molt hivern, eh? Al contrari, sol, núvols prims aquest divendres i la temperatura que es mantindrà suau al migdia. No diré calor, però que s'estarà bé, eh? De 16 a 20 graus al migdia i a l'Ebre arribaran els 22. Però compte que això demà farà un tomb. Per tant, dissabte, sí. Demà això canvia. Encara no ve molt fred perquè comença a entrar el vent, per tant la temperatura encara no baixarà gaire, però el Pirineu sí, el Pirineu a la tarda i al vespre baixarà sobtadament la temperatura i entrarà una nevada que es reforçarà a la tarda. Al matí ja podrà ser discreta, la Vall d'Aran, el Pallars d'Alta Ribagorça, s'anirà estenent cap al Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, i al vespre pot arribar a qualsevol indret del Pirineu, però no tant al Pirineu Oriental, no tant o gairebé gens al Prepirineu. A la Vall d'Aran, al Pallars Sobirà i a l'Alta Ribagorça, demà, sobretot a la tarda, es poden acumular de 10 a 30 centímetres, una nevada important en aquest sector. Tot i que diumenge pot nevar de matinada, ja s'acaba, i diumenge el que notarem és que tot arreu farà sol, això sí, baixa notablement la temperatura, i per tant diumenge i dilluns torna l'hivern, i demà molt vent.
Gràcies, Dani. Pel que fa a la mobilitat, com va el transport públic, Aina?
Bon dia. La línia R2 Sud, a causa d'una incidència tècnica, només circulen dos trens per hora i sentit en parada a totes les estacions entre Sant Vicenç de Calders i Estació de França. El Regional Express de Lleida a Barcelona circula amb gairebé 20 minuts de demora en tots dos sentits i a Barcelona ja s'ha resolt l'afectació a les línies B5, 27 i 78 d'autobús al seu pas per la plaça de Joan Peiró en obres.
I com tenim les carreteres que veuen les teves càmeres, Mireia Sala?
Bon dia, doncs encara hi ha aturades a la 2 entre Sant Vicenç i Cornellà, a la B23 de Molins a Sant Feliu i a la C58 a Sant Quirze i més endavant entre Montcada i el Nus de la Trinitat. I pel que fa a les rondes de Barcelona, encara hi ha problemes a la ronda a dalt, d'Esplugues a Sant Gervasi en sentit Besòs i a la ronda del litoral entre la zona Franca i Montjuïc i més endavant a Santa Coloma de Gramenet en direcció al Nus de la Trinitat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ja veurà com gaudeix d'aquest veler.
Segur que sí.
A veure, sap el que és vapor, estribor, el que és la proa d'un vaixell?
Em sona bé.
La proa és la part de davant i la popa la de darrere.
Jo el que tinc més clar és això de l'abordatge, que ho he vist a moltes pel·lícules. Això quan ho farem?
Això quan tinguem clar tota la resta.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 79 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
012. La millor resposta. Has instal·lat plaques solars, però no aconsegueixes tramitar-ne la subvenció? Vols pagar una sanció de trànsit i no saps com fer-ho? Necessites fer una gestió en línia, però no tens ordinador? El 012 ofereix informació dels àmbits propis de la Generalitat. Saber l'estat dels tràmits, realitzar el pagament d'impostos o sancions, demanar cita per a les oficines d'atenció presencial o acompanyament en la tramitació digital, entre altres opcions. I ara, trucar al 012 és gratuït. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. En Joan
Petit quan va... Ja són aquí els peluixos del Palalà. En Ruqui Corn, l'Ús Bru del Pirineu, l'Oca Empordanesa i el Tritó del Montseny. Juga, canta i balla amb ells, sempre que vulguis. Ah, i en Tito també s'hi apunta. A la venda a la botiga 3Cat i als punts habituals.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc. Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu.
La Luciana té 92 anys. El dia que venen els pallassos de Pallapupes a la residència és feliç.
Com que tinc un problema que no me'l puc treure del cap.
Cuando vienen ellos te animan, sí. ¿Verdad? El alma y el espíritu.
Això mateix.
L'impacte dels seus espectacles amb gent gran que pateix demència de seguida és visible.
Cambian su mirada, su rostro cuando los ven llegar.
Els Pallapupes fa 25 anys que porten riure i humor a hospitals i residències. Angie Rosales, fundadora de l'ONG.
Per mi era impossible que en una situació tan límit, tu poguessis riure.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Somriures que curen.
Dissabte a les 10 de la nit.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen el periodista i escriptor Jaume Clotet, la politòloga i periodista Estefania Molina, la periodista de Crític Laura Aznar i el director de Públic Ferran Espada. I de què hem parlat fins ara fora la tertúlia, Pol?
Hem convingut que estem cansats. És divendres i arribem justets a finals de setmana. Heu confirmat que és una de les setmanes més dures de l'any, aquesta després de vacances. Això sí, la palma se l'emporta el Ferran. 12 dies seguits treballant. Mereixes el cap de setmana, Ferran.
Bueno, però escolta, treballar està bé, no? Sí, és que ara això, aquesta moda de que treballar no està bé. Treballar dignifica, no?
Dignifica.
Exacte, no? Com deia el Rubián, és allò, vamos a trabajar, no? Allò.
Ara m'agafaré 4 dies i també estaré molt bé.
També estaràs molt bé, no? Laura, què tal, com estàs?
Molt bé, també cansada, però bé.
Sí, de tant treballar?
També de tant treballar, sí, ha sigut una setmana intensa. Estic bastant cansadeta, però contenta.
Imagino. Benvinguda.
Gràcies.
Bé, comencem la tertúlia avui del matí de Catalunya Ràdio. Són les 8:53, parlant del que està passant al barri de la Mina. Podem saludar a aquesta hora l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Com ens explicaria vostè, alcaldessa, el que està passant?
Bueno, a veure, el que està passant concretament aquest episodi, doncs és un episodi més d'aquests que no, bueno, doncs que de manera sobtada doncs succeeixen. A l'origen aquest concret és pel que sembla ser doncs una baralla entre joves. I, bueno, i aquí el que s'ha de posar sobre la taula i la reflexió i les conclusions importants és perquè uns joves menors, tenen possessió d'armes. Aquesta és veritablement el gran què, no? I per què passen aquestes coses? Doncs perquè uns joves tenen accés fàcil a armes de foc. I que davant de qualsevol, en aquest cas una petita baralla entre joves de família, doncs d'una manera ostentosa, d'una manera completament desproporcional, doncs, bueno, doncs fan l'episodi que van fer doncs, ara fa 3 dies, no? I llavors, bueno, doncs és aquests són els fets que, bueno, que passen i que jo sempre doncs, he exigit des del punt de vista que he demanat doncs, que, doncs, més presència i més contundència a les accions perquè no hi ha un paràmetre que te pugui d'alguna manera dir doncs, bueno, hi ha una tensió en el barri perquè ha passat alguna cosa. No, 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 això és de cop, qualsevol dia, qualsevol hora, i llavors això és instaurar doncs, la por en el barri d'una manera continuada. Això, evidentment, no ho podem ni normalitzar ni establir com una normalitat en un barri i en una ciutat.
Perquè tenen identificades quines famílies són?
Això ja està en mans d'investigacions de Mossos. Això és un tema d'investigacions de Mossos i jo no tinc una certesa veritable de quines són les famílies. És que em dona igual, ho dic així de clar. Em dona igual que sigui una família, que sigui una altra. El que veritablement m'importa és que això no torni a succeir i que no continuï passant, sigui d'una família, sigui d'una altra. Vull dir que...
Ja, però també, vostè si reclama, reclama més seguretat, però no ha parlat de mediació, per exemple.
No, és que es produeixen les mediacions. El problema és que estem davant d'una generació, pel que sigui, doncs davant d'una generació que és el que dic, té facilitat d'accés a diners, té facilitat d'accés a la compra d'armes, imagino, això evidentment és interpretació meva perquè no puc ni afirmar ni confirmar doncs el que és a una venda, doncs evidentment no legalitzada, no? Una compra no legalitzada. I ja aquests joves han perdut també aquest respecte per lo que temps enrere s'ha anomenat sempre els patriarques, no?, de les famílies de cultura gitana. No? I per tant, doncs, aquesta manca de respecte fa que ara les mediacions també siguin molt més complicades, perquè entre els adults, entre les pròpies famílies, però dic entre la vessant més adulta, es poden arribar a acords, però si hi ha la testosterona, i ho he dit així, dels joves que no venen a raó, doncs això és difícil. Per tant, hem de fer una, no?, actuacions més contundents en quant a identificacions, escorcolls, respecte al tema de les armes de foc. Això, però, veritablement,
vostè,
és el que es necessita.
Assenyala, diguéssim, el fet que siguin d'una generació determinada?
Bueno, són joves. Estem parlant de joves
sí,
que estan
també podria,
de 14, 15, 16 anys.
Són joves, són homes, podrien ser també de, en fi, no sé, d'un país diferent. És a dir, el que no entenc és que vostè assenyali el fet que siguin joves.
És que és el que a mi em traslladen, és que han sigut joves. A mi el que em traslladen és el que dic. Vull dir que són bàsicament joves.
Però vostè creu que aquest és un factor que provoca el problema?
Jo crec que és un factor important. Important, evidentment. No dic que sigui l'únic i no dic que la possessió d'armes només estigui en mans de joves. El que dic és que el que va passar ara fa 3 dies va ser un fet de manera desproporcional. Evidentment, aquí, per lo que ha arribat, dic que no hi ha hagut cap ferit, en el sentit de que hi ha hagut una intencionalitat, no? Tipus sicari, no? De vaig a matar algú. No, era un tema d'avisar. Tinc el poder sobre el barri, tinc el poder sobre l'espai públic, tinc el poder sobre aquest espai. I ja està, és això. És un pas d'empoderament dels joves. Jo, les meves reflexions van per aquesta línia.
Perquè vostès noten un increment de conflictes, diguéssim, d'aquest tipus a la ciutat?
No.
No.
No, ja dic, és que en aquest cas, a mi el que m'arriba és que va ser una baralla, el típic de grupet de nois que es fiquen a un altre, no? I, bueno, doncs, coses que en un moment donat, doncs, estem parlant, doncs, en l'entorn escolar, que si el bullying, que si, bueno, doncs, podria ser un fet d'aquests, però en aquest cas, doncs, va molt més enllà. No és un tema d'una baralla o que te faig un bullying, no? Sinó que em començo i faig un tiroteig de més de 100, 200 o no sé quants trets van
No, però ara recordo el tiroteig del 2022, si no m'equivoco, l'alcaldessa, aquella excursió que hi havia per una assumpte familiar, els dos tenien uns 40 anys, hi havia haver un mort, és una situació similar.
Bueno, doncs és el que dic.
I no estem parlant de joves, sí, en aquest cas.
Bueno, jo no dic que exclusivament sigui un fet de joves. Aquest concretament, sí. I que cada cop es veu que hi ha aquest fet, vull dir, aquesta realitat, per tant, aquests joves aniran creixent. I si hi ha 14 anys no tenen por de fer ús d'una arma, diràs tu amb 40. Si hi arriben, eh? Si hi arriben.